Són les 11 del matí.
Ràdio Estel.
Escolta allò que et ve de gust quan a tu et vingui de gust. I si sona bé, és que és Ràdio Estel. És l'app de la teva emissora de referència. Perquè ens escoltis en directe, perquè t'enganxis als nostres podcasts, perquè et descarreguis els àudios que més t'interessen. Tant per iPhone com per Android. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva. Preguntar sempre és bona idea. Si tens cap dubte sobre els refredats, la mala circulació, la caiguda del cabell, l'insomni, la memòria o qualsevol altre aspecte de la teva qualitat de vida, tens un espai a Ràdio Estel on el doctor respon. Viure en salut. La secció de 12:45 del migdia a la caravana, on Laboratoris Marnis posa a la teva disposició les respostes d'un doctor i on descobrir tota la seva gamma de suplements que et poden ajudar. Viure en salut. L'espai de Laboratoris Marnis de dilluns a dijous a 12:45 del migdia a Ràdio Estel.
Els programes, els continguts, l'actualitat i la ràdio en directe a radioestel.cat. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Trotamundos.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Què tal, com esteu? Són les 11 del matí, un minut. Us saludem des d'aquesta sintonia. És la de Ràdio Estel Catalunya i Andorra. És la que ara mateix iniciem una nova entrega d'aquest programa. Això és Trotamundos, l'edició 948. Corresponent en aquest dissabte 13 d'abril de 2024, des d'ara i fins a una punt de la tarda ja sabeu que farem un recorregut per diferents temàtiques vinculades amb el sector gastronòmic, enològic i turístic. Bon dia a tothom. Iniciem el nostre camí amb aquestes propostes i protagonistes, el primer dels quals el localitzem a la localitat de Gelida. En parlarem amb el Joan Pallarès i, sobretot, parlarem del castell de Gelida. I farem aturada gastronòmica, amb molt de gust, a més, al restaurant Campanyella de Gelida. Seguirem recolzant la tasca del sector de la pagesia. Avui visitarem, de la mà del seu president, el president de la cooperativa Montbrió del Camp. En parlarem amb el Francesc Bages. Nova entrega de la secció de Plat a Plat amb l'Inguero Rodríguez i el Josep Maria París, que, com sempre, ens portaran noves receptes, certament molt interessants, i tancarem la primera hora de programa des de Terres de l'Ebre, coneixent un dels seus embotits més preciats. Avui parlarem de la Valdana de les Terres de l'Ebre. A partir de les 12, la segona hora de programa la iniciarem des de les Illes Balears, en concret des de Menorca. Avui ens menjarem la millor de les calderetes al restaurant Escranc de Fornells. Parlarem d'aquest restaurant d'Escranc i també d'Escranc Pelut. Ho farem amb la seva responsable, amb la Maria González. Seguirem des de Barcelona, coneixent també les propostes gastronòmiques del restaurant Casa Palet. Propostes que, lògicament, ara, en època primaveral, han canviat. Seguirem fent camí amb la companyia del nostre col·laborador Joan Pallarès, que ens portarà fins la Vall d'en Bas. En coneixerem el seu territori i també, lògicament, coneixerem els seus embotits. Avui de la mà dels embotits Gori. I a la darrera part del programa endolcirem el nostre espai amb la tradició i també història d'una de les especialitats més representatives de la pastisseria a Catalunya. Avui parlarem de la pastisseria Esteve, de Llinars del Vallès, amb els populars borregos. Bé, doncs aquestes són les temàtiques que configuren l'atenció informativa d'aquesta edició de Trotamundos que arrenca ara mateix amb les salutacions ben cordials del Jordi Carretero, del David Morral i de qui us parla, Miquel Mercadal. Arrenquem, doncs, amb uns instants, previsió meteorològica, sabrem el temps que ens porta el Jordi Miralles per avui dissabte i demà diumenge i entrem en matèria des de Gelida.
A Ràdio Estel, Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Un espai on respirar el mar més ric, més autèntic i més saborós. És l'espai del xef Xus Pérez. És Ses Paelles de Cadaqués, el restaurant on tastar els arrossos de peix i les fideuàs que neixen de la tradició i l'avantguarda més cuidada. Descobreix un món de sabors a sespaellesdecadaqués.com. Reserva la teva experiència al 619-941-372. Ses Paelles de Cadaqués, un homenatge al mar des de la millor taula. Adormir-te veient les estrelles i despertar-te veient el cel blau des de la teva habitació i amb un confort de luxe. És 1000 estrelles, amb habitacions bombolla a cel obert per una experiència increïble. I a més, jacuzzi, massatges, relaxació virtual, flotàrium i servei de bicicletes i patinets elèctrics. 1000 estrelles, habitacions bombolla en un entorn natural i amb jardins privats. Reserva la teva estada a 1000estrelles.com i al 972-596-707. 1000 estrelles, a Borgonyà, Girona, on el bon record de les teves nits durarà per sempre.
Trotamundos.
Mirava el temps. Jordi Miralles, molt bon dia, com estàs?
Hola, Miquel, bon dia. Cap de setmana de ple estiu arreu de Catalunya, o si més no, de primavera, ara primeres hores del dia, però un ambient d'estiu al centre de la jornada, perquè avui dissabte esperem màximes a punts de l'interior i també cap a les comarques de l'Ebre de 26 a 29 graus. I demà diumenge algunes màximes fregant els 30 graus. I això són temperatures de ple estiu, especialment cap a les comarques del Pla de Lleida i també interior de Tarragona, cap a la zona de l'Ebre, com dèiem. En canvi, a la costa, màximes que no passen dels 25. Avui màximes de 22, 23, com a molt 24, i demà de 23-24 a molt estirat 25 graus a la costa. Per què? Doncs perquè tenim l'aigua del mar que està bastant fresca i que tempera una mica aquesta pujada de les temperatures, però només a la costa. Situació marítima molt tranquil·la, vents bàsicament del sector del sud, amb mar arrissada una mica de marejol. Enrere queda la tramuntana i el mestral que hem tingut alguns dies d'aquesta setmana. I de cara a demà diumenge, només la presència d'alguns núvols a les comarques del Pirineu, però sense cap mena de conseqüència. També cal dir que, de cara a començaments de la setmana que ve, baixen les temperatures, augmentarà la nuvolositat de les comarques del Pirineu, però per parlar d'una situació amb més núvols i amb risc de precipitacions, ens hauríem d'anar ben bé fins al proper 20, 21, 22, que tindríem l'arribada de més núvols, que ja veurem si acaben donant precipitacions. Però, de moment, aquest cap de setmana, sol i temperatures altes a tot Catalunya.
Trotamundos.
Cada dissabte tens una cita a Trotamundos. T'hi esperem. Si te apetece saborear lo mejor de la cocina vasca, tienes tu casa en el restaurante Amonar en Echea. Nueva carta con nuestras mejores especialidades en carne y pescado, un mimo especial en los vinos y un trato al cliente exquisito, porque te mereces los mejores sabores. Restaurante Amonar en Echea, en Botarell, Tarragona. Visítanos en amonarenechea.com o reserva en el 977-826412. Restaurante Amonar en Echea, el sabor que mereces. mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta. 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpreses.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Coneixem Catalunya pam a pam.
Doncs després d'escoltar el nostre company dels serveis meteorològics, saber el temps que esperem per avui dissabte, demà, diumenge, ens hi posem de valent. Arrenca, doncs, el nostre recorregut que ens portarà fins a 1:00 de la tarda, us ho dèiem fa uns instants en el nostre sumari, en el nostre abans de contingut, doncs, el primer protagonista a la seva localització la fem a Gelida, una localitat en la que també hi trobem, en fi, arguments a nivell turístic molt interessants. Avui us posarem sobre la taula un restaurador realment que hi ha molta història darrere i que fa una cuina molt interessant, el restaurant Can Panyella. Segurament molts de vosaltres dieu, home, jo hi he anat en aquest restaurant, jo el conec, doncs avui parlarem amb el seu xef, amb el seu propietari, que és el Joan Anguela. En uns instants, si ens està escoltant, el saludarem, però abans anem a fer un vol per aquesta Gelida que encapçala el seu majestuós castell. Joan Pallarès, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Un castell, doncs, que jo diria que és una mica un dels emblemes, no?, de Gelida.
Sí, mira, encara que no ho sembli, cap allà l'any... Abans de l'any 1000, la terra de Llobregat era terra de frontera entre el que era els comtes del comtat de Barcelona i la resta de terreny ocupat pels àrabs, no? I bé, allà justament per la vall de la Noia hi havia la penetració cap a aquelles terres tan riques del Penedès que en fi, que des del comtat de Barcelona es miraven amb tant interès, no? Resulta que va ser a través d'aquestes terres que van penetrar i allà hi ha, just entre la Noia i el massís d'Ordal, un gran penya-segat i allà van edificar el castell de Gelida, que el tenim documentat, ja existia abans, però la primera documentació que tenim doncs escrita és de l'any 945. Pertanyia als nobles del Cervelló, que tenien un castell molt proper també, i és un castell impressionant, no?, que durant segles ha estat clau de pas, bastió de defensa, tant d'entrada com de sortida, i que, bé, a partir del segle XIV, que passa en mans dels Arbòria, aquells que van ser amos de tota l'illa de Sardenya, doncs passa en mans d'ells i l'església es conserva, això sí, l'església de Sant Pere, el castell perd importància, però l'església continua fins al segle XIX, que el 1857 comencen a fer l'església nova al poble i llavors és quan ja deixen de pujar per anar a missa al castell. Bé, i de Can Panyella, doncs, què t'haig de dir? Experiència i sobretot un establiment amb l'encant d'una població molt bonica com és Gelida, les muntanyes, aquelles muntanyes d'Ordal que envolten l'horitzó, i tot aquell mar de vinyes als peus, en fi, tota una sèrie d'antigor, d'història, tot ple combinat, i bé, sobretot també hem de parlar d'una petita perla que té Gelida, que és aquest funicular de 800 metres de llargada, que salva 110 metres de desnivell, inaugurat el 1924, amb una pendent d'un 22%, i que jo crec que bé, li dona un toc únic a la vila.
Uh-huh. Si és important que s'hi han fet hasta pastissos, els funilets,
sí,
amb la pastisseria de confiança.
I tant. A més, és un poble que, Carme, no tenim gaires pobles aquí a la zona, a part de tindre la Vallvidrera, pràcticament no hi ha gaires pobles amb un funicular propi que bé, remunti des de l'estació del poble fins a dalt de...
N'estan molt orgullosos.
Sí, a més, donen un tret d'identitat molt fort.
Efectivament. Joan Anguela, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Un plaer.
Molt bé, molt agraït d'estar aquí.
Només faltaria. Nosaltres som els agraïts que ens acompanyis, que passis una estona amb nosaltres. Escolta, parlant de tota una institució, el Can Panyella, home, realment teniu una història darrere molt important, no?
Sí, bueno, de fet, bueno, Can Panyella ja va començar els seus inicis ja servint a la gent que hi havia per la zona, no? Perquè hi ha un document que es va trobar que hi havia un intercanvi de terres i això, i llavors aquí ja es va trobar el 1200 i alguna cosa, no? I bueno, des d'allà que ja vam començar doncs, a fer coses amb la terra i per Gelida, no?
Una localitat doncs, molt interessant, no només per el que ens acaba d'explicar el Joan Pallarès, sinó també doncs, per aquest argument gastronòmic que teniu molt arrelat. És molt curiós, no? Parlàvem dels funilets, hem parlat en moltes ocasions de la pastisseria que segur que coneixeu vosaltres, la Confiança de Gelida, doncs d'aquests pastissos, però l'argument gastronòmic d'aquesta cultura de la pastisseria, de la gastronomia, està molt arrelat, no, Gelida?
Sí, de fet, aquí nosaltres som els primers que disfrutem, no, d'aquests funilets i inclús dels gelidencs, no, que és on sí. Ja vam posar el nom de la població i la veritat és que han creat una marca, no, i que la gent ve directament moltes vegades ja a buscar expressament els gelidencs i els funilets, no? Uh-huh. I a nosaltres com a restaurant, doncs, bueno, ens hem anat adaptant perquè nosaltres com a restaurant portem 30 anys d'història, no? Han anat passant diferents restauradors, però abans érem doncs, la bodega i teníem el bestiar i vivíem del camp, sobretot. No? I doncs, bueno, ha anat canviant les coses.
No? Ara mateix també teniu habitacions, eh? Sou hotel, eh?
Sí, de fet, bueno, com et deia, el restaurant sí que té 30 anys, però segons les circumstàncies i la situació on està posada la masia, no? Que està just a l'entrada de l'autopista i que es va anar industrialitzant aquesta zona, doncs la casa va quedar com antiga, no? I llavors la manera que teníem d'innovar i de donar-li, seguint donant vida a aquesta casa, doncs va ser creant habitacions, no? I fer un petit hotel de 7 habitacions. Mm-hmm.
Si parlem del restaurant, si parlem doncs, d'aquesta cultura gastronòmica, no? Explica'ns una mica quina és aquesta filosofia, com cuineu, i sobretot aquesta responsabilitat recau directament a la teva persona, no? Com a xef i propietari.
Sí, nosaltres, bueno, això ho mirem de dividir en diferents parts, sinó que el que volem, i ho tenim molt clar, és que volem mantenir les receptes tradicionals, perquè creiem que des d'un punt de vista, quan anem a dinar nosaltres, no?, fora, i això veiem que hi ha moltes receptes que s'estan deixant de fer perquè s'està innovant la cuina o perquè hi ha altres gustos, però nosaltres volem mantenir aquestes receptes tradicionals perquè no es perdin, no? Després també tenim la part d'innovar, de buscar, també de donar-li la volta a aquell plat perquè, sense perdre la tradició, agradi al públic, no?, més jove o diferent, no? I després, d'aquesta manera, adaptar-nos, també. I crear una experiència juntament amb l'hotel perquè puguis pues, maridar-ho de la millor manera, també igual que amb els vins i tot que tenim de la zona, aquí, que són fantàstics, no? Que ja en parlarem més endavant. Uh-huh.
Efectivament, plats emblemàtics, anem a parlar d'algun plat especialment, no? D'aquestes receptes històriques, receptes que heu recuperat i que manteniu doncs, aquesta voluntat de conservar, no? Quin plat podríem destacar?
Bueno, com a principal, que és el que fem des de fa molt i molt de temps a Campanyella, és el fricandó de vedella amb bolets. Perquè des d'aquí, aquesta masia sempre ha agradat molt el tema del món boletaire i el fricandó amb vedella ha sigut un plat pues, com mític, no?, d'aquí, que ens costa molt treure de la carta, però que sempre intentem ficar en temps de temporada. Ens agrada treballar sobretot amb el producte fresc, com és ara el bolet. I després, com a més plats, tenim també les espatlles de xai amb prunes i pinyons i que li donem el toc de poma, també, que la deixem confitar amb el seu propi greix, els cargols rostits i flamejats, que com a especialitat amb aquests cargols que normalment es fan a la llauna, nosaltres els fem igual, però els enganyem i tot el procés, però després els saltegem com si fos una espècie de wok, i així tots els ingredients entren i surten de la closca, per tant, trobem que dona molt més bon gust. Després, bueno, doncs la nostra brasa, no?, que des del principi la filosofia era fer una gran brasa. De fet, tenim una brasa bastant gran, una campana molt, molt ben dissenyada pel nostre arquitecte, l'Antoni Mas. I la veritat és que, bueno, ens hem volgut sempre especialitzar en el que és la brasa. I després, el tema del món del bolet, sobretot les llanegues, que les fem al papillot, amb foie, els rovellons. Ara una cosa així més nova, fem les croquetes d'albergínia fumada i parmesà. I bueno, ara fa poc també vam fer un... Aquí a Gelida es fa uns premis que es diu Font Tapa, que tots els restauradors d'aquí a Gelida intentem col·laborar, i pastisseries. I farà el 2022 vam guanyar el premi, que vam fer un pa bao, és com l'entrepà de calamars, però fet amb pa al vapor. El pa bao és un pa al vapor amb uns xipirons de Vilanova a l'Andalusa i una salseta d'all i oli escalivat amb pimentó de la Vera. I, bueno, com a postres també tenim un colant de xocolata que fa la meva parella, la Patrícia, que és repostera, que és molt, molt bona fent pastissos, i el que és reposteria, i els acanalats, que també es poden dir canelers, que és una recepta de Bordeus, que són uns pastissets perfumats amb rom, mantega i vainilla, que són cruixents per fora i bastant tendre per dins i empapats del mateix rom. Aquests serien un dels plats més mítics que tenim, no?, de la nostra cuina.
Com veus, Joan, ni el Joan Pallarès ni jo mateix hem dit res perquè t'estàvem escoltant amb una tensió tremenda i estàvem els dos, en aquestes hores del matí ja comença a entrar la gana, saps?
Sí, per tant... oi, aquestes hores ja comencem.
La veritat és que ho has explicat d'una manera que donen ganes de venir, al restaurant Campanyella. Per cert, esteu al camí de Can Valls, de Gelida.
Sí, exacte. És l'antic camí que anava cap al poble, però després quan es va anar fent l'autopista i això es va quedar com un camí sense sortida. I de fet això ens ha fet que també tinguem un pàrquing privat pel restaurant bastant gran i a peu pla del carrer. Sí que hi ha una baixada, però no hi ha ni escales ni res. Llavors també a nivell d'aparcament no hi ha cap problema.
Deixem que comuniqui també el telèfon de reserves, que és el 93-779-2145, 93-779-2145, el restaurant Campanyella. Avui l'estem fent protagonista en aquesta antena de ràdio Estel Catalunya, parlant dels seus productes, d'aquests plats emblemàtics. I, home, no hi ha un bon dinar sense una bona copa de vi. Vosaltres, en aquest sentit, quin tractament li doneu en aquest argument més enològic?
Doncs, mira, nosaltres intentem tindre el màxim de vins catalans a la nostra carta, perquè volem lluitar pel vi català, perquè segueixi aquesta línia en alça que està portant. I, ja, de fet, per les varietats que tenim, que són molt rics en varietats, doncs, que tenim el Xarel·lo, el Malvasia, el Chardonnay, bueno, com a negres tenim Samsons, Monastrells, Merlot, vull dir, és un... tenim molta riquesa, no?, a nivell de vinyes i de varietats, i lluitem perquè aquests vins segueixin en aquesta línia que estan portant. Sí que també tenim altres denominacions d'origen. El seu hotel també ens ho demanen molt, la gent que arriba de França o que arriba d'altres punts, no?, que busquen una mica si venen aquí a Catalunya, però també volen disfrutar d'altres denominacions d'origen, pues, també tenim alguna cosa. Però el que tenim majoritàriament, sobretot, són els vins catalans.
Doncs, amics, avui arrenquem a Gelida el nostre recorregut amb una localitat, doncs, que hi trobem aquest hotel-restaurant. hotelcampanyella.com, aquesta és la plana web, si li voleu donar un cop d'ull, la voleu visitar, hotelcampanyella.com, i el telèfon de reserves, el 93-779-2145, per reservar la vostra taula i poder, doncs, gaudir d'aquesta cuina interessantíssima que el Joan Anguela avui ens ha exposat en aquests micròfons. Joan, t'envio una abraçada molt forta, gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies igualment per tu i pel Joan Pallarès.
Que tinguis bon cap de setmana. Gràcies. Joan Pallarès, per cert, espero la darrera part del programa, que avui anirem fins a la Vall d'en Bas.
Perfecte, doncs aquí passem la setmana.
Menjarem uns embotits fantàstics.
D'acord.
Fins ara mateix, gràcies. Nosaltres continuem fent camí amb uns instants. Per cert, saludem el president de la cooperativa Montebrione, Montbrió del Camp, amb ell parlarem lamentablement d'aquesta sequera, dichosa sequera, i de les problemàtiques de la pagesia envers totes aquestes cooperatives que passen per aquests micròfons totes les setmanes. Fem una petita pausa i tot seguit el saludem.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
És temps de bona gastronomia, és temps de bons vins. Trotamundos t'hi acompanya cada dissabte a partir de les 11 del matí a Ràdio Estel. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Vinga, doncs seguim endavant amb més temàtiques en aquesta edició 948 del programa d'aquest dissabte. Ja estem a l'equador, d'aquest mes d'abril. Seguim amb més protagonistes. Protagonistes que, per cert, avançàvem fa uns minuts en el nostre sumari, en el nostre abans del contingut. Avui, per cert, farem un programa molt especial i essencialment pensat en la pagesia i la ramaderia. Avui parlarem amb cooperatives, ho estem fent, de fet, aquestes darreres setmanes, precisament per donar a conèixer els seus productes, en primer lloc, això en primer lloc, però també per seguir una mica amb aquest recolzament a les reivindicacions de la pagesia que s'estan produint en aquests moments. Una de les cooperatives realment molt importants a Catalunya és la cooperativa de Montebrione, d'aquesta zona, doncs, i que elabora uns productes realment excepcionals. Essencialment l'oli, però avui volem fer-ho extensiu amb altres productes que també són i formen part de la seva activitat quotidiana. Ara mateix ens en donarà més dades el seu responsable, en el que saludem en uns instants i els està escoltant, el Francesc Bages. Aquesta cooperativa de Montbrió del Camp, anem cap a aquesta zona que és un encant de Catalunya. Francesc Bages, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Pues força bé.
Vosaltres sou uns privilegiats de viure on viviu, Sí o no?
Prou contents, però estaríem més contents si ens plogués una mica més.
Oh, home, això no hi podem fer massa, nosaltres, de moment, De moment. En fi, la pregunta és obligada, no?, com esteu patint, doncs, aquesta maleïda sequera des d'aquesta zona en la que esteu vosaltres, de Montbrió del Camp.
Doncs patint bastant, no et vull enganyar. Vull recordar a tothom que portem 3 anys de sequera. És a dir, realment a vegades no en som conscients, però tant l'any 2022 com l'any 2023, aquí al poble, vam arribar sobre els 300 litres comptant tota l'aigua que va caure. Pensem que la zona d'Almeria, que sempre ens pensem que allò és un semidesert, són 250 litres. I si aquí, quan et dic 300 litres, treus els dies que en fa un i que en fan dos, que això no és pluja efectiva, estem en aquests nivells de pluviometria. Estem molt malament.
Realment, et faig una pregunta que darrerament també estem fent molt a les cooperatives que passen per aquests micròfons de Ràdio Estel. Aquesta sequera ha estat una mica aquesta gota que ha fet, doncs, que vessés el got per aquestes reivindicacions de la pagesia?
La sequera ha sigut el... Bueno, a veure, al final vull que quedi clar, és a dir, jo soc pagès, però jo visc i tinc una activitat econòmica del camp. Al moment en què no puc treure el rendiment i no em puc guanyar la vida, és una cosa problemàtica. Llavors, a més, sents per la televisió, ho heu sentit tots, quan diuen no hi ha prou aigua, hem de retallar l'aigua. Estic d'acord, és a dir, no hi ha prou aigua, però tots el retallem. I diu el turisme no el podem tocar. I dius, ostres, el turisme no el podem tocar i, en canvi, l'agricultura sí. És a dir, això és una mica absurd. Vull que entengueu això. Mira, ho personificaré a la nostra zona. Aquí al Baix Camp, reguem d'un pantà que està a Riudecanyes. El pantà de Riudecanyes és buit.
Sí.
No ha plogut, no s'ha pogut omplir, però quan estava ple, tota l'aigua se'n va anar cap a l'Ajuntament de Reus. Quan l'Ajuntament de Reus té altres possibilitats de poder regar amb aigua del ministre d'Esbassament de l'Ebre o aigua en pous, van a buidar el pantà. Això no em sembla normal, tampoc.
Uh-huh. Des de l'any 1944, any per cert que es va fundar doncs, la vostra cooperativa, s'han viscut moments com el que estem vivint? Parlant de sequera, sí. Vull dir.
A veure, moments complicats. La cooperativa es va fundar l'any 40 anteriors. És a dir, podem dir que tenim més d'un centenar d'anys, incloent altres entitats. Però pensa que just després de la Guerra Civil... I entre la Guerra Civil i la Guerra Mundial hi va haver una sequera molt, molt forta. En acabar l'any 56 hi va haver una glaçada. És a dir, èpoques dolentes n'hi ha hagut. N'hi ha hagut. Ja ho sabem, és a dir, és una cosa cíclica, el temps és cíclic. Però ara, en aquests moments, podem fer alguna cosa més. És a dir, tothom té clar que tots els ajuntaments, els municipis, l'aigua l'han de depurar. Una vegada les aigües fecals, les aigües brutes, les han de depurar. I moltes vegades aquesta aigua es depura i no se n'hi dona un ús real. I això es pot donar un ús i es pot donar continuïtat. I a vegades, més que dir-ne regar, perquè la gent a vegades es pensa que regar gastes una quantitat molt gran d'aigua, senzillament és hidratar les plantes. Penseu que els boscos s'estan assecant els pins. És a dir, la sequera és molt grossa.
Sí, sí, és evident. Anem a parlar una mica dels vostres productes, de la cooperativa Montebrione. No només feu oli, és evident que feu un oli extraordinari al Montebrione, però també la cooperativa teniu altres productes.
Nosaltres, com a cooperativa, el punt nostre més important és l'oli. Fem oli d'oliva verge extra, estem sota la denominació d'origen siurana. Fem oli d'oliva arbequina, aquest és el nostre principal puntal. I, a més, també tenim una secció de vinya, i fem diferents derivats del vi. És a dir, fem vi blanc, vi negre i vinagre. Això a vegades no es dona importància, però ho fem. I sobretot un producte que fem que està molt de moda és el vermut.
El vermut.
Vull dir, està de moda perquè ara en aquests moments a la gent li agrada fer un vermut i fins i tot associa el concepte vermut a temes festius i nosaltres estem molt contents. Fem vermut i fem un moscatell amb mistela dolça. De mistela, de vi dolç... Allò que dèiem de les modes ha passat una miqueta de moda, però bueno, també en fem. Mm-hmm. I de vermut, com a curiositat, nosaltres fem un vermut negre, tradicional, dels clàssics, no podríem dir, o tradicional, i ara estem preparant de treure al mercat un vermut blanc, que serà una mica més sec, que ara no ho tenim lligat per temes de màrqueting, de namings i coses d'aquestes així que s'han de registrar i patentar, però aviat traurem un vermut blanc nou.
Mm-hmm. Doncs estarem atents, en aquesta aparició del vermut, que, per cert, i tens tota la raó, el vermut està de moda. Esperem que no sigui una moda, que sigui una tendència, no?, i que vingui i per quedar-se, no?, però pues, que un vermut és que, quan estan ben fets, és una delícia,
Bueno, segons com, a vegades també podem dir benvingudes les modes. Si sabem conservar-les, bé,
sí, sí.
Però sí, està bé, que hi sigui.
Exactament, Si parlem, tornant al tema de la sequera, no? Clar, vosaltres, evidentment, doncs, oliveres, vinyes, quines de les dues s'han patit més o les dues alhora?
A veure, tant en un principi, tant la vinya com l'olivera són cultius dels tradicionals mediterranis, junt amb els cereals, són la tria de cultius mediterranis, i aquí estem acostumats a estar en secà. Però amb secants, el que en diríem, tècnicament se'n diu semifrescals, que és a dir, que poden ploure uns 500 litres a l'any, que és més o menys la pluviometria que tenim aquí. Al moment en què ens anem a menys pluviometria, els arbres, el que ho està passant més malament és la vinya, més que no pas les oliveres. Les oliveres és un arbre que és molt robust. Al moment en què l'olivera veu que no hi ha prou aigua, el que fa és expulsar el fruit i no fa fruit. Que aquest és un dels motius pels quals no hi ha hagut collit aquests anys, aquests anys de sequera generalitzat que han portat. I llavors, l'oliver continua vivint, és a dir, es continua viu, però sense fruit. No produeix aquell any, però l'arbre es viu. El cep és una planta que és diferent. El cep és una... Tècnicament no és un arbre ni un arbust, sinó que és una liana. És un arbre que, diguem-ho així, els llocs salvatges és com una enredadera. I llavors el cep està bastant arrelat avall. El problema tenim és que al moment en què no hi ha aigua, és a dir, al subsol no tenim aigua, penseu que ens fa falta moltíssima aigua. És a dir, hem perdut durant tot aquest temps, hem perdut més de mig metre d'aigua. Si ara que hi hagués mig metre d'aigua, tot i que així tal qual, recuperaríem l'aigua perduda els dos últims anys. Això és de bojos i no pot ser. Doncs les plantes, els ceps, s'han quedat molt secs. Hi ha moltes vinyes mortes a Catalunya.
Amics, estem parlant amb el Francesc Bages, és el president d'aquesta cooperativa Montbrió del Camp, Montebrione, parlant dels seus productes, en definitiva doncs, donant a conèixer i recolzant aquests productes per precisament recolzar el consum, el consum doncs, que creiem que és importantíssim, no? Consumir doncs, aquests productes a Catalunya per precisament recolzar la feina d'aquests doncs, pagesos, gent que es dedica a aquesta agricultura i que puguin seguir dedicant-se doncs, en el que els agrada, els apassiona. És una feina realment molt dura i veurem a veure si els seus fills, no?, es poden dedicar o es volen dedicar en aquesta activitat. No? Amb tot això, tota aquesta reflexió, Francesc, tu ets una persona doncs, en fi, que podríem dir ets un termòmetre una mica, parles amb molts pagesos, estàs molt introduït doncs, en aquest sector. Com acabarà tot això? Se us farà cas d'una vegada? Perquè em fa l'efecte que de moment encara no se us en fa el que necessiteu, no?
Mira, aquí hi ha dos mons. Perdó, és a dir, vull tirar una miqueta una passa enrere amb el que has dit tu. Has dit que és una feina molt dura. Sí, totes les feines són dures. Tot té punt de duresa i no de no duresa. Aquí jo vull que quedi clar dues coses. Els pagesos fem dues tasques. Una és produir aliments, que això és bàsic i necessari, i l'altra és mantenir el territori. Si no hi ha pagesos, el territori no existeix. I, per tant, els aliments sempre n'hi haurà. Els poden portar de la Conxinxina o d'on sigui. Però si no els produïm aquí, el paisatge, tot el que ens envolta, tot el nostre entorn, i no està cuidat, i sortirem perdent molt. Això la gent ho ha de tenir clar. De quina manera més o menys ens pot ajudar tot? Consumint productes nostres, consumint productes de cooperatives que estan produïts aquí, cadascú que procuri tenir... No, jo dic un pagès de referència, un pagès de confiança, un lloc on poder comprar que sàpiga que els productes són d'aquí. Això és bàsic i molt important, perquè al final el que acabes fent és ajudant al territori a vertebrar-lo i mantenir-lo. Això és bàsic. El segon tema que em preguntaves, que si ens en sortirem, no ens en sortirem. Bueno, jo espero que sí. I per això sortim i ens manifestem. Jo espero que sí. El que passa és que és complicat. És complicat perquè tot el que serien les moltes normatives que ens afecten, perquè la gent no es pot arribar a imaginar la quantitat de regulacions que tenim a l'agricultura, moltes venen de fora, no són pròpies d'aquí. Moltes venen d'Europa, hi ha normativa europea, normativa espanyola, normativa de la Generalitat. A vegades només demanem, i penso que això és molt important, respecte que se'ns deixi treballar. I llavors que se'ns donin els mitjans, que hi hagi la possibilitat. Quan he comentat el tema del REC, és una cosa bàsica, que se'ns donin les possibilitats. El govern de la Generalitat, una de les coses que em sap greu a mi és que ha dit que farà un gran esforç i que donarà petites ajudes i petites compensacions, perquè parlem sempre d'ajudes, però realment són imports petits per donar-nos un cop de mà, sobretot amb coses que amb assegurances agràries no cobreixen. És a dir, si tu regues, tens una finca de regadiu que no es pugui regar per als de regadiu, una assegurança agrària per sequera no et cobreix perquè tu ja ets de regadiu. I com que no has tingut aigua no es pugui regar, no sé. Hi ha coses d'aquestes absurdes que a vegades... la Generalitat ha dit que ens donaria possiblement alguns diners. El que em sap greu a mi és que van tard. Sempre anem un punt tard. I això sí que és dolent. I a vegades, vull que entengueu, és a dir, hi ha molta gent que ho està passant molt malament, sobretot la gent que té animals... i tenim els pasturant que mengen herba i que no creix herba, i per tant és un peix que es mossega la cua, és complicat, necessitem aigua. I necessitem també que la part del govern ens ajudi una miqueta.
Efectivament. Doncs queda dit, aquestes són les paraules del president d'aquesta cooperativa, Montbrió del Camp, una cooperativa històrica, i sobretot nosaltres recalquem doncs, el fet del consum d'aquests productes. Jo crec que si cadascú de nosaltres ajuda d'una manera doncs, més o menys directa doncs, a comprar aquests productes, a consumir aquests productes, jo crec doncs, que ja els ajudem molt. Si voleu...
productes catalans fent país, això ho hem de tenir molt clar.
Efectivament, aquesta és la plana web, montebrione.cat, aquí trobareu doncs, accés a totes aquestes meravelles dels solis. Si no heu provat l'oli Montebrione, en fi, us perdeu una cosa molt interessant, Per tant, doncs, jo us convido a provar aquest oli, els vermuts, els vins, en definitiva, entrar en aquesta plana web, feu una connexió i a través d'aquesta plana web podeu també comprar doncs, tots aquests productes que avui ens ha posat sobre la taula dels estudis de ràdio Estel el seu president, Francesc Bages. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí de dissabte.
Molt bé, una abraçada. Vinga,
una abraçada, cuida't molt. Gràcies, Francesc. Fins una altra. Nosaltres fem una petita pausa. Tot seguit estem amb una nova edició de Plat a Plat amb l'Inguero Rodríguez i el Josep Maria París. Com sempre, noves propostes, receptes que segur, segur us sorprendran. Ja estan entrant als estudis. En uns instants estem amb ells.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta. 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
El restaurante Amonar en Echea, en colaboración con PAC, distribuidora de alimentación desde 1918, te ofrecen este espacio. De plato a plato, con Aingeru Rodríguez.
Bueno, pues seguimos adelante en este sábado de abril, con más propuestas, más protagonistas. Llegamos a nuestra sección de plato a plato. Ya sabéis que aquí ponemos la cocina sobre la mesa, además con asesoramiento y platos que realmente uno se enamora. Como no dudéis que será nuestro siguiente protagonista, el próximo plato, que son morros de ternera a la vizcaína. Una receta, como siempre, que nos explica, nos asesora y nos plantean nuestros amigos. Aingeru Rodríguez, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
José María París, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, morros de ternera. Qué sí, buenos.
Sí. Hay que echarle mucho morro para hacer esto.
Mucho morro a la vida en general.
En general.
Si no, se nos comen.
Sí, bueno, vamos como a los morros.
Bueno, vamos a comernos nosotros a los morros, hombre.
Primero, el morro es una cosa que a casi todos nos gusta, yo creo que a todos les gusta, ¿no? El problema es ser valiente y cocerlos en casa. Sí que es verdad que también te los venden cocidos, que ya es una ventaja, ¿no?
Sí.
Pero bueno, si somos atrevidos y persuasivos, ¿no? Pues haremos que con agua, sal y laurel hacemos una cocción de los morros hasta que estén tiernitos. No voy a decir el tiempo porque depende de los fuegos, la cocina, si inducción, si no lo es, si es gas, etcétera. Bueno, entonces, para cuatro personas, un morro de ternera cocido, dos dientes de ajo, dos cebollas blancas, ocho pimientos choriceros, harina de garbanzos, perejil, aceite y sal. Los pimientos choriceros los vamos a meter un poquito en agua templadita para que se nos vayan ablandando, porque están deshidratados y para luego sacarle la carne, ¿eh? Y muy fácil, es una receta súper chula y súper fácil y rápida de hacer. En una cazuela se pone el aceite necesario que nos haga falta, no mucho ni poco, un buen aceite de oliva virgen que tenemos por aquí, estupendo. Cuando esté caliente añadimos las cebollas muy picadas, los ajos y el perejil. Se pocha todo el conjunto muy lentamente hasta que lo tengamos todo pochadito y tierno. Lo apartamos a un lado, echamos una cucharadita de harina de garbanzos, que por cierto es muy saludable porque, sobre todo para los temas celíacos,
sí,
la harina de garbanzo no come eso. Pero nada, una cucharadita sopera, la sofreímos bien, integramos con las verduritas que las tenemos ahí, y luego a continuación echamos esa pulpa sin las semillas de los pimientos choriceros, lo integramos todo juntito y lo reservamos. Y los morros cocidos los vamos a trocear, ya los tenemos troceados, los vamos a enharinar con la harina de garbanzos y los vamos a sofreír un poquito. Lo agregamos a la salsa, decir que la salsa es mejor que la trituremos antes, la trituramos un poquito y la reducimos, y los agregamos a la salsa, y si nos gusta un poquito picante le ponemos una cayenita o nada, de nada, para que toque un poquito, ¿eh? Y luego lo vamos a presentar adornándolos con perejil, y ya tenemos los morros. ¿Y qué está muy bueno con esto? Pues está muy bueno unas patatitas fritas, tú hay que decirlo.
Unas patatas fritas que adornan y van muy bien con tantísimos
pero
platos.
La receta es súper sencilla, parece muy complicada, pues morro de ternera, pero al final es una receta muy fácil.
Parece mentira, ¿no, José María? A veces en productos y es lugares que uno diría, bueno, eso es para desechar, pues se hacen platazos, ¿eh?
Sí, y teníamos ganas de un plato tradicional, ¿no? Y con ese origen vasco, ¿eh? De Aingeru, pero que son esos platos que dices, ostras, puede dar miedo de hacerlo muy complicado y tal, y hacerlo fácil, no es tan, que decías, ¿no? La ternera ya puede estar cocida, pero que vale la pena probarlo. Y te das cuenta de que sí que es fácil y mucho mejor hacerlo en casa.
Sí, además que son seis ingredientes, porque aceite y sal tenemos todos en casa. Y perejil, bueno, lo compramos fresquito, ¿no? Pero es que son muy pocos ingredientes para hacer un suculento plato, un plato de primerísima.
Uh-huh. Es uno de esos platos que sirven para perder el miedo a la cocina.
Sí, claro.
Perder el miedo a la cocina, pero son platos que tienen demanda. A nivel comercial, quiero decir.
A ver, si nos planteamos sacarle demanda a estos platos, aparte de ser muy rentables, porque nos olvidamos que es un producto casquería.
Sí.
La casquería es bastante asequible en general, precio, ¿no?
Claro, sí.
Entonces, ¿qué pasa? Según cómo lo trabajemos y cómo lo queremos presentar, porque si yo este mismo morrito lo cojo, en vez de hacerle estos ingredientes, aparte de eso, lo hago una salsita verde, en vez de pidiendo choricero, aún lo hago más barato. Pero si además te lo moldo, te lo pongo en un molde y te lo presento en un plato, hago crecer, espesar un poquito más la salsa y hago un adorno con ella, y tenemos un plato de primerísima campanada.
Uh-huh. A nivel gastronómico, a nivel ya comercial, José María, ¿qué prevalece más? ¿Un poco la táctica, la estrategia empresarial de ese gastrónomo o temas comerciales?
Hay que diversificarlo bien, ¿no? Porque a nivel de la hostelería, por ejemplo, hay platos que pueden ser platos más estrella y luego complementos, que esos complementos a veces está la clave, porque no vamos a comer siempre el plato estrella, necesitamos unos muy buenos complementos, ¿no? A nivel comercial necesitamos siempre hacer algo que pueda ir variando, que pueda ser diferente a lo que se hace en todos los lugares, y jugar con los platos tradicionales es un muy buen complemento. Porque siempre vamos a comer en grupo y no siempre todo el mundo coge lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y a veces incluso está muy bien variar o proponer cositas que sean diferentes, porque la gente también puede picar, probar, y esa alternativa es muy, muy, muy interesante a nivel comercial.
A nivel de plato, como este plato, que parece muy simple, ¿no? Es un plato súper jugoso. ¿Por qué? Porque es un plato muy accesible, muy asequible. Y es un plato que sí, es tradicional, pero que lo podemos hacer más grande presentándolo de una determinada manera. Entonces, ¿qué pasa? Son platos para compartir. En una mesa de cuatro, una ración. Y todos vamos a disfrutar de ese plato. ¿Y qué pasa? Pues que vamos a compartir. Que, son platos,
ya son hábitos que están...
Son más dinámicos. Uh-huh. Entonces, no se trata de atascarte a comer morros. Es que me encantan y me como un kilo. No, que vas a estallar, hijo.
Claro, de la casquería tampoco hay que abusar.
Claro, ¿no? Claro. Entonces, pero son platos para compartir. Y en una mesa potente, donde haya platos gourmet, platos muy, muy sofisticados y muy bien hechos, estos platos también encajan porque son tradicionales, pero le vamos a dar un aire de modernismo a la hora de presentarlos.
Uh-huh. Bueno, pues aquí tenéis esta receta, morros de ternera a la vizcaína, un plato que hoy hemos expuesto aquí, hemos ido desmenuzando, un plato que naturalmente lo podréis encontrar también en este restaurante, Amonar en Echea de Botarella. Engueru, pues María,
muchas gracias.
Gracias. Hasta la semana que viene.
El restaurante Amonar en Echea, en colaboración con PAC, distribuidora de alimentación desde 1918, te han ofrecido este espacio. Si te apetece saborear lo mejor de la cocina vasca, tienes tu casa en el restaurante Amonar en Echea. Nueva carta con nuestras mejores especialidades en carne y pescado, un mimo especial en los vinos y un trato al cliente exquisito, porque te mereces los mejores sabores. Restaurante Amonar en Echea, en Botarell, Tarragona. Visítanos en amonarenechea.com o reserva en el 977-826412. Restaurante Amonar en Echea, el sabor que mereces.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Coneixem Catalunya pam a pam. Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí, amb Miquel Mercadal.
Tot és aigua en primavera. Quan lo sol ja va creixent.
Estem a la recta final d'aquesta primera hora de programa. Us ho dèiem en el nostre sumari, en el nostre recull de temàtiques i protagonistes que passarien per aquestes dues hores de ràdio avui també, com estem fent, per cert, les darreres setmanes. Visitem les Terres de l'Ebre. És un grandíssim rebost que tenim a Catalunya. Una preciositat de territori, de la gent, dels productes, que estem descobrint productes realment extraordinaris, eh? Òbviament hem parlat de l'arròs, només faltaria, no? Parlant del Delta de l'Ebre, doncs jo crec que és una de les cites ineludibles, però hem parlat també de musclos. I avui us volem parlar d'un territori i sobretot que va molt lligat amb un embotit. Un embotit és la baldana d'arròs, que avui volem fer protagonista en aquesta antena de Ràdio Estel Catalunya, i és tot un plaer. Sabeu que ens agrada especialment destacar la riquesa que tenim a Catalunya, arreu de Catalunya, en quant a embotits. Avui també anirem fins la Vall d'en Bas per conèixer els seus embotits. Però ara, centrats en aquesta zona de les Terres de l'Ebre, us volem relatar la realitat i la història d'aquest embotit tan tradicional. Avui en parlem amb l'empresa Forest Seed i avui en parlem amb el Josep Forest. Que és el seu responsable i és qui millor ens pot explicar de què estem parlant quan parlem de la baldana d'arròs. Josep, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Un plaer saludar-te. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i parlar-nos d'aquest embotit. Jo deia que forma, jo diria que forma part del vostre territori, no, també?
Sí, la baldana d'arròs és un embotit que, si fem una miqueta d'història, a Tortosa es fabrica des del 1334.
Déu-n'hi-do. Uh-huh.
Tenim fitxers aquí a Tortosa, on diuen que ja va fer una ordenança municipal l'Ajuntament de Tortosa, on deia que les baldanes tenien de ser lleials, que es tenien de fer en calçada de porc, en sac de porc i en tripa de porc. I això ja era el 1364. Imagina't si fa anys que fem baldanes a les Terres de l'Ebre.
Déu-n'hi-do. Dèiem que, òbviament, hem parlat, quan parles de la zona del Delta, doncs s'ha de parlar de l'arròs, no? Però és un dels elements fonamentals a l'hora de fer aquest embotit, no?
Sí. L'arròs, en principi, quan se van fer les baldanes, era un aliment de subsistència. O sigui, la gent feia baldanes per aguantar el gènere que traien de la matança del porc i per fer-ho durar més, o sigui, perquè no hi havia neveres ni res, o sigui, ho tenien de fer durar. I aprofitaven el que tenien a l'abast. I una de les coses era l'arròs. Al llarg dels anys, l'arròs, ens hem donat compte que les baldanes tenen de tindre un molt bon arròs dins. Estem parlant d'un grans de bahia o un marisme per a poder fer una baldana de bon, com toca. Han de ser fent servir trencats perquè la gent no tenia prou diners per a posar-li arrossos bons dintre les baldanes. I feia servir trencats, que era el que donava als animals, per a poder fer baldanes, sí, sí. Mm-hmm.
Vosaltres, des del 81, crec, que Forest Seed està elaborant aquests embotits amb la baldana com un dels elements fonamentals. Explica'ns una mica, a part de l'arròs, òbviament, no? Quins són els ingredients fonamentals per fer una bona baldana?
Bé, la baldana d'arròs és, ja ho hem dit, de carn de porc, que és escalçada de porc, sang de porc, un bon arròs, i llavors no té més secret, o sigui, s'hi ha sal i pebre. I hi ha puestos que s'hi ha pinyons, o, bueno, ja si hi ha altre gust, ja no són baldanes, ja són uns botifarrons o altra cosa, saps? Però en principi les Terres de l'Ebre es fa així. En cansalada, sang, en l'arròs, pinyons, sal i pebre. Uh-huh. I és un producte elaborat, cuit, que s'ha de coure a caldera, i la tradició de les nostres terres és que tots els dijous de tarda que feien les carnisseries i les carnisseries baldanes anaven a baldanes calentes a totes les carnisseries de Tortosa, clar.
Mm-hmm. És evident, eh? A més, és un producte molt, molt versàtil, no, Josep? Perquè es pot menjar, un cop fet, es pot menjar i es pot aplicar, en fi, es pot menjar fresca, fregida, amb diferents arguments i productes, no?
Sí, ja et dic, aquí hi ha molta tradició de menjar-se calent, està tot sortint de caldera, sí. Però una volta s'ha engelat, igual se pot posar a un cuit com uns fesols o uns cigrons, com se pot posar a la brasa, com se pot posar a la paella, com se pot fer en tomate i ceba, a una morsa, o es menja de moltes maneres. Vull dir, ara inclús se fan pinxos, tallades a rodanxes, en un toc de planxa, vull dir, es fan moltíssimes coses a la baldana. Mm-hmm. Inclús hi ha gent que hi ha que ho escampen damunt d'una llescada de pa torrat. Bueno, és bastant versàtil.
Jo tinc un bon amic en aquesta zona de les Deltes de l'Ebre, diu, jo me la menjo per esmorzar.
Sí. És bastant típic fer una balda d'arròs i un alferrat, sí, i una cullera de tomata per amorçar. Sí.
Ai, quina bona pinta que té això que ens expliques. Quina bona pinta. Per cert, amics, ja sabeu que sempre busquem doncs, els millors elaboradors, en aquest cas doncs, de la Valdana d'arròs, aquí el teniu, en el Josep Forest, en aquesta empresa Forest Seed, però també, òbviament, per la zona, doncs, es poden comprar, en aquest cas, en el Mercat Central de Tortosa. Vosaltres teniu allà la botiga física, no, Josep?
Bé, no, al mercat, com a marca, no hi estem. Tenim diverses botigues que comunistem. Ara la nostra empresa ho venem quasi tot per la web.
Per la web, online.
Foresi.com. Sí. I com a fabricants, i tenim diversos establiments dins del mercat que s'hi les nostres baldanes, i hi ha diversos supermercats i gran distribució que s'hi les baldanes a les Terres de l'Ebre. Mm-hmm.
Foresi.com, aquesta és la plana web, a través de la qual doncs, es pot fer doncs, la compra d'aquest producte, de la baldana, com altres. Foresi.com. Feu una connexió i rebeu doncs, aquesta meravella de les Terres de l'Ebre directament a casa, no? Amb un color molt particular, que té un color realment d'allò que dius d'embotit de qualitat,
Sí, té un brillo especial, no és ni un marró ni un negre, té un brillo especial, la baldana és un producte molt especial, és especial de les nostres terres. Mm-hmm. És que és incomparable, ni una morcilla ni un botifarró, és diferent a tot.
A partir d'aquí també feu de ceba, inclús feu hamburgueses de baldana.
Sí, això va ser un projecte que vaig fer per l'Expo Ebre de fa un parell d'anys, perquè les baldanes s'han convertit molt en un producte de festa que la gent cada dia no se'n menja, cada dia es menja menys grasses i no se'n menja tots els dies. I vaig fer una hamburguesa que combinava la carn de bou amb el gust de la baldana, que fos un producte que es pogués menjar no tots els dies, però dia sí, dia no. Vull dir que va ser tot un èxit, sí.
Déu-n'hi-do, doncs avui estem parlant de baldana, estem parlant d'aquest embotit que ens arriba directament des d'aquestes terres de l'Ebre. És un producte que hi ha alguna estacionalitat? Es consumeix durant tot l'any, més o menys?
Normalment, nosaltres el consumim tot l'any. Podria dir que l'hivern apeteix més pel fred, perquè és un aliment consistent, i t'apeteix a la muntanya rostir dos baldanes i fer un got de vi, és més, dies que apeteix més. Però també he de dir que en totes les festes que fem a tots els pobles de Terres de l'Ebre, sempre fem alguna baldana. I una cosa contrasta amb l'altra. O sigui, fem la mateixa producció quasi d'estiu que d'hivern. No se'n va bé.
Mm-hmm. Quants anys fa que fas baldanes?
Jo fa 32 anys faig baldanes.
Has calculat quantes n'has fet o no?
Mira, havia calculat... normalment he fet 52.000 quilos l'any.
Caramba! Més o menys.
Això, tindria de compte que cada quilo són 10 baldanes, sí. Doncs...
Algunes tonelades, no?, han passat per les teves mans.
Sí, moltes, moltíssimes.
Déu-n'hi-do. Sí. Doncs, amics, amb aquestes xifres, amb aquestes quantitats, doncs, podeu entendre que n'és tot un expert en l'elaboració d'aquest embotit tan tradicional de les Terres de l'Ebre. La nostra recomanació, que, home, obriu una mica el ventall de propostes. Arreu de Catalunya tenim uns embotits que són una meravella, doncs, situats en aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Això s'ha de provar, s'ha d'assaborir, s'ha de veure doncs, aquesta experiència i aquesta història que té la baldana des de 1334, ens deia el Josep Forés, que tenen dades en aquestes zones. Repetim aquesta plana web, una connexió en aquesta plana web i directament la rebem a casa, foresteed.com, i el nostre agraïment en el seu responsable, Josep Forés. Ha estat com sempre un plaer parlar amb tu, gràcies per la teva amabilitat.
Moltes gràcies, un plaer.
Gràcies,
bon dia.
Una abraçada. Les baldanes, amics, presents un cop més en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya. De veritat que val la pena que les conegueu. Si no les heu provat, proveu-les perquè us sorprendran. Seguim fent camí fins a un en punt de la tarda en aquesta sintonia. Vinga, quedeu-vos amb nosaltres. Ja, roda que dona la vida i cauen los anys.
Vins, caves, formatges, pernils, patés... La millor gastronomia te la servim a taula cada dissabte aquí, a Ràdio Estel.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona.
Són les 12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la mare del ressuscitat. Regina Chevil, legare,
alleluia, we are when meruisti portare, alleluia.
Ràdio Estel.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Trotamundos.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Si te apetece saborear lo mejor de la cocina vasca, tienes tu casa en el restaurante Amonar en Etxea. Nueva carta con nuestras mejores especialidades en carne y pescado, un mimo especial en los vinos y un trato al cliente exquisito, porque te mereces los mejores sabores. Restaurante Amonar en Etxea, en Botarell, Tarragona. Visítanos en amonarenetxea.com o reserva en el 977-826412. Restaurante Amonar en Etxea, el sabor que mereces.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona.
Si vols saber quins són els millors restaurants, cada dissabte t'ho expliquem. Trotamundos, Seu a taula amb nosaltres.
Bueno, pues seguimos adelante, abrimos esta segunda hora de Trotamundos en esta edición 948, correspondiente a este sábado 13 de abril. Y ya sabéis que estas últimas semanas estamos hablando, y además con mucha intensidad, de la riqueza gastronómica que tenemos en diferentes recetas de las Islas Baleares, ¿eh? Hombre, hay muchísimas muy tradicionales. Pero una de ellas, si nos situamos en la isla de Menorca, bueno, pues hablamos de la caldereta de langosta, que dentro de Menorca hay un lugar especial que tiene tradición, que tiene historia, que es Fornells, ¿eh? Hoy nos vamos ahí para conocer cómo hacen la caldereta de langosta y otros platos con langosta en el restaurante Escranc Palut y Escranc. De Fornells, que siempre es un placer, un privilegio poder pasear por ese paseo fantástico que tiene. Bueno, Menorca, en definitiva, es un privilegio, ¿eh? María González, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenida, gracias por atendernos. Tú eres la responsable de ese restaurante de Escranc Palut en Fornells, que, por cierto, restaurante que creo que ya por Semana Santa teníais ya abierto, ¿eh?
Sí, ya hemos abierto un poquito antes de Semana Santa porque, bueno, el buen tiempo de Menorca siempre invita a venir a la isla, a toda la gente que tiene segunda residencia. Además, Menorca es un destino ideal para venir también en los meses de fuera de temporada, mucho mejor que en agosto.
Exacto, exacto. Yo siempre reivindico Menorca en invierno, que es muy bonito, muy bonito. Tiene un,
es muy bonito.
Claro, descubres,
sí, lo corroboro.
Descubres otra isla. En verano es fantástica, ¿eh? También, ¿eh? Pero claro, en agosto, lógicamente, pues hay muchísima gente, ¿no? Como en otros lugares. Bueno, y con esta especialidad, la langosta como elemento fundamental dentro de la bandera gastronómica de Menorca, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco el tratamiento que le dais a la langosta en Escranc Palut.
Bueno, lo primero, nuestra premisa es respetar el producto, porque tenemos un producto muy especial aquí en Menorca. La langosta es mejor aquí porque el lugar en el que vive, la salinidad del agua aquí, la alimentación, las fallas donde vive aquí en Menorca son mejores. Aparte, tenemos esta veda de 5 meses que hace que se pueda reproducir, y bueno, esto es una forma de preservar que el producto esté perfecto en su pleno esplendor, y al hacer que se pueda reproducir y crecer mejor, pues lo que hace es que se alimenta mejor, entonces el sabor es mejor. Uh-huh. Esta veda dura del 1 de abril hasta el 31 de agosto y bueno, reporta una serie de problemas para quien no tenga viveros o quien no tenga un pescador propio, pero también hace que el producto sea único en el Mediterráneo. Uh-huh. Y bueno, nuestra caldera de langosta es muy purista, digamos. Lo que intentamos es hacer que sea la protagonista sin añadir, como se añaden en algunas recetas, ajadas de frutos secos o cosas así que le dan otra consistencia. Nosotros tratamos la langosta simplemente con un sofrito, que sería el sofrito tradicional, cebolla, pimiento verde, ajo, tomate, perejil, muy sutil, y utilizamos la langosta viva con sus jugos, con sus entrañas, y esto hace que tenga esta consistencia especial, ¿vale? La caldera de langosta, que no sea un mero caldo de marisco, sino que tenga este sabor puro a langosta.
Uh-huh. ¿Es importante que la langosta sea hembra?
Sí.
Lo digo porque hay varias teorías, ¿no?, en torno a este elemento, ¿no? Que hay teorías que dicen que la langosta es fundamental que sea hembra. No sé, por tu criterio, ¿cómo lo ves?
A ver, la langosta, los machos y las hembras son exquisitos. En cierta parte Es algo popularmente sabido que la langosta hembra, ya que antes del mes de julio tiene una bolsita donde se depositan las huevas, que, sí, que todavía no han llegado a granular, le da una consistencia muy, muy peculiar, muy buena, y que es similar como a la yema de huevo, ¿vale? Y estas, al unirlas con los higadillos, se diluyen el caldo y pues le da un sabor, una consistencia que es un poco más especial que la del macho, ¿vale? Uh-huh. Pero ya te digo que esto es de una época muy concreta de pesca, ¿vale? Entonces, el resto del año la langosta tiene un sabor y cuando se hace una langosta hembra que está en esta época con las huevas que aún no han llegado a granular, y pues sí que es verdad que tiene esa consistencia. Como esto ya se ha contado, todo el mundo nos pide, o todos los que ya han venido más de una vez, nos pide la langosta hembra. Luego también es verdad que hay otras preparaciones en las que la langosta hembra es un poquito más sabrosa que el macho, y si utilizas el coral de la langosta, bueno, le da esta textura granulada, este sabor especial. Entonces, uh-huh, sí, hay bastante de verdad en esto de que la langosta hembra es mejor.
Bueno,
pero
estamos...
sin deslucir al macho, ¿vale?
Claro, no, es evidente, ¿eh? Bueno, estamos en Escranc Palut, en este restaurante Fornells, en la calle Gumersín d'Orriera, número 98, sí, en Fornells, ¿eh? Hay un teléfono de reservas, digo eso porque es muy importante reservar mesa y, bueno, ya no os cuento en verano, ¿no? Pero en esta época también, el 971-37-67-43, 971-37-67-43. Hoy estamos en Escranc Palut, en este restaurante, pero no a muchísimos metros, en el mismo también Fornells, también encontraréis ese restaurante Escranc, mítico también, en el que obviamente podéis comer esas calderetas fantásticas con la langosta como protagonista. Y también otras especialidades, María, ¿no? Yo el año pasado tuve el privilegio de estar en Escranc y comer una langosta frita con huevos fritos, que es una especialidad también, sí, muy, muy demandada.
Sí, es algo muy, muy demandado. Es verdad que casi está robándole el protagonismo a la caldereta de langosta, ya que en verano, que son los meses con más gente, tomarse una caldereta de langosta, a veces, si no hay aire acondicionado, es difícil, ¿vale? Incluso con aire acondicionado, porque hace mucho calor, hay mucha humedad aquí en Menorca. Entonces, este plato es buenísimo. Bueno, ¿a quién no le gustan unos huevos fritos con patatas fritas? Y el sabor de la langosta salteado con sus propios jugos, el aceite... Es una receta que tiene muchísima, muchísima aceptación y cada día más nos la piden. Sí que es verdad que también hay otras recetas tradicionales, como la langosta a la plancha, que está buenísima y conserva todo el puro sabor de la langosta. Pero es verdad que la langosta salteada con huevos y patatas está robándole el protagonismo a la caldereta de langosta.
Es bien cierto, y uno puede pensar, yo desde luego antes de probarlo decía, bueno, yo me quedo con la caldereta, ¿no? Bueno, son cosas diferentes, es que tampoco se pueden comparar, ¿no? Pero a veces piensas, bueno, qué manera de estropear una langosta o unos huevos fritos, pero es que la unión, parece mentira, pero la unión es realmente extraordinaria, ¿eh? No solo en Menorca se hace este plato, creo que también en otras islas, en Formentera también es muy tradicional, pero en Menorca sí, lo estáis haciendo muy tradicional, ¿eh?
Sí, sí, ya se está convirtiendo en una tradición. Peregrinan a Fornells a probar tanto la caldereta como la langosta salteada con huevos y patatas.
Sí.
Es verdad.
Bueno, pues probarlo, de verdad, merece la pena, ¿eh? Yo creo que hay que probar todos los platos y obviamente pues la caldereta de langosta es algo muy tradicional en esta isla de Menorca, en Fornells muy particularmente. Ya se ha activado el turismo, María, ya que nos estás hablando desde Fornells, ¿ya se empieza a ver gente?
Por supuesto, sí, sí, ya poquito a poco vamos llenando las salas de los restaurantes. Igualmente, ya te digo que invito a todo el mundo a que venga a Menorca en épocas de fuera de temporada, un fin de semana, una escapadita, si se puede juntar un jueves y viernes con el fin de semana, porque el clima es estupendo, Menorca ofrece un montón de actividades de tanto que no tienen solo que ver con la playa, sino pues hay turismo rural, hay mucha naturaleza, es muy bonito, es muy bonito. Uh-huh. Entonces ya poco a poco la gente ya se va enterando de que no solo calitas y coger un barquito, y que Menorca ofrece mucho más. Aparte, la gastronomía es súper importante y acompaña mucho a todas estas actividades que se pueden hacer durante todo el año.
Seguro que sí. Una buena caldereta, una buena langosta con huevos fritos y patatas, y de entrante algo también para picar, porque también tenéis unos, en fin, unas tapas fantásticas para un poco de entrantes. Por ejemplo, unas ortigas de mar que hacéis, que son una maravilla, ¿eh?
Sí, las ortigas de mar, los mejillones de Mahón. Es que el producto aquí, el producto del mar, es muy bueno. Ya te digo que tenemos estamos en una zona privilegiada de mar. Entonces, todo el producto de mar yo se lo recomiendo a todo el mundo. Más que cualquier otra cosa más elaborada, es que hay que ser un poco puritanos en esto. Si vienes aquí y estás rodeado de mar, es que tienes que probar el producto de aquí.
Seguro que sí. Pues con María González, por cierto, compañera periodista, ¿no?, de sí, esta profesión, ¿eh? Hoy, sí, sí. Hoy hemos hablado de esas recetas, de la langosta como elemento fundamental en este restaurante Escranc Palut, ¿eh? Repetimos, Gumersindo Riera número 98 de Fornells. Ahí tenéis la ubicación del restaurante. Y el teléfono, ¿eh? El teléfono 971-37-6743. Hacernos caso y reservar vuestra mesa. Incluso, yo creo que ahora hay gente ya que está reservando días para julio y agosto, ¿no?
Sí, sí, para septiembre también.
Y para septiembre, pues fíjate si no vamos equivocados. María González, un placer, de verdad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Chao, y buen verano, buen trabajo, que os viene, que os viene duro, creo, el trabajo. Pero bueno, de eso se trata.
Sí, sí.
Claro. Un abrazo. Sí. Gracias, María. Hasta otra.
Un abrazo.
Adiós. Nosotros seguimos, hacemos una pausa y seguimos con más protagonistas en esta antena de Radio Estel, que sigue su marcha hasta la una en punto de la tarde.
Cada dissabte a les 11 del matí t'acompanyem perquè no et perdis cap tast. Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Un espai on respirar el mar més ric, més autèntic i més saborós. És l'espai del xef Xus Pérez. És Ses Paelles de Cadaqués, el restaurant on tastar els arrossos de peix i les fideuàs que neixen de la tradició i l'avantguarda més cuidada. Descobreix un món de sabors a sespaellesdecadaqués.com. Reserva la teva experiència al 619-941-372. Ses Paelles de Cadaqués, un homenatge al mar des de la millor taula. Adormir-te veient les estrelles i despertar-te veient el cel blau des de la teva habitació i amb un confort de luxe. És 1000 estrelles, amb habitacions bombolla a cel obert per una experiència increïble. I a més, jacuzzi, massatges, relaxació virtual, flotàrium i servei de bicicletes i patinets elèctrics. 1000 estrelles, habitacions bombolla en un entorn natural i amb jardins privats. Reserva la teva estada a 1000estrelles.com i al 972-596-707. 1000 estrelles, a Borgonyà, Girona, on el bon record de les teves nits durarà per sempre.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria a la Ceba. Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt d'amor. Restaurant Truiteria a la Ceba, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93-217-0601. Truiteria a la Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
Els dissabtes a les 11 del matí fem turisme gastronòmic i enològic. Trotamundos, la millor proposta.
Algú ja riu i surt el sol i ja badalla i es pateguen els balcons de flors i sona un vals a les valls adormides mentre trafico el meu amor que és polissó de valls i viles.
Caduc els ulls, mal temps i fred que l'he somiat amb tu. Un viatge llarg
he rodat
Vinga, doncs seguim endavant en aquesta segona hora de programa. Tornem de la illa de Menorca, tornem de Fornells, d'aquesta caldereta que ens acaben d'explicar la recepta, d'aquesta tradició, aquest plat tan emblemàtic de la illa de Menorca. Tornem cap a Barcelona, que tampoc està gens malament, La veritat és que a Barcelona tenim uns restaurants molt interessants. És una d'aquestes places que diuen doncs, que la competència està realment molt d'una manera molt intensa i els restaurants estan, doncs, evidentment, en aquesta època de l'any doncs, canviant les seves cartes propostes, com és lògic, perquè les temperatures a nivell meteorològic doncs, varien molt i condicionen molt el que mengem, no ens enganyem. Per tant, doncs, deixem una mica de banda doncs, aquests plats potser més contundents de l'hivern i passem a primavera amb uns plats molt més lleugers, però que també, evidentment, tenen el seu interès. Avui visitem el restaurant Casa Palet, un mític a la ciutat de Barcelona, que òbviament doncs, també està fent aquests canvis de carta estacional que ara en aquesta primavera que ja estem vivint. Àlex Palet, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, molt bé.
Ja rodejat de plats de primavera, tu?
Doncs sí, perquè tenim ja calors d'estiu quasi, aquest cap de setmana.
I tant, ja ho pots ben dir, La veritat és que estem en un temps que és ja no primaveral, sinó estiuenc, quasi bé. Per tant, el que dèiem, no?, aquestes temperatures condicionen molt el que mengem.
Sí, perquè condiciona la temperatura alta condiciona la digestió després del nostre cos. Per tant, necessitem producte més fresc, menys calent, i que entri d'una forma millor al nostre estómac.
Efectivament.
Per tant, moltes amanides, jugar molt amb el carbassó, jugar amb el tomàquet, que hi haurà molts bons tomàquets, i començar amb la temporada de peix blau.
Que ara és la millor temporada,
Sí, ara tenim barats i tenim tonyines espectaculars. Per tant, aquí podem fer peixos fumats, que venen, una vegada els hem fumat, ja venen a l'amanida freds. Després podem fer marinats, com fem un llom de barat marinat amb mango i una mica de picant, que són plats també freds, i els tartars, no? Tartar de tonyina, que ara ve una època molt, molt, molt bona. Mm-hmm.
La tonyina, la veritat és que és un peix que és realment molt versàtil a la cuina. Es poden fer multitud d'especialitats, de plats, i per lluir-se,
Sí. La tonyina dona molt de joc i és molt apreciada. I agrada moltíssim. Venem quantitats molt fortes. Cada 3 dies, possiblement, estem venent en aquests moments 4 quilos de tonyina.
Déu-n'hi-do.
Per un restaurant petit com el nostre és molt,
Uh-huh. I tant. Estan al carrer La Forja, número 9 de la ciutat de Barcelona, un restaurant doncs, més que centenari, des de 1920. Ja sabeu que el Casa Palet doncs, ha ocupat sempre un dels restaurants clàssics, una plaça dels restaurants clàssics, allò que dius, si vull menjar bé, el Casa Palet és a tiro hecho, tiro seguro, que diuen. Perquè això també s'ha de tenir en compte, no?, una mica, doncs, Àlex, en fi, sempre que vulguem doncs, menjar plats emblemàtics, plats de sempre, de tota la vida, doncs no fer masses experiments, no? Sabem, hi ha uns restaurants...
Nosaltres fem receptes de tota la vida, no?, de les àvies, de les mares, però ens adaptem als temps actuals, no? Si potser en una època com aquesta encara no estaríem fent tants plats freds si no tinguéssim un canvi de clima tan fort, no? Però sí que és cert que, bàsicament, el nostre menjar és molt bon producte amb una manipulació mínima. I això, al final, es reflexa en el plat que menjaràs.
Efectivament. Els carpaccios també tenen un lloc molt especial, no?, en aquesta primavera.
Sí, ara tenim dos carpaccios. Fem un carpaccio de carbassó, com si fos una amanida, amb alinyat, amb parmesà, també per sobre. També fem un carpaccio de pet mantega que agrada moltíssim, amb una mica de tòfona, tartufata, mella, oli. Hem de buscar coses molt fresques. Fem també un carpaccio de carn. Al final, el client necessita menjar molt més fred i menys xup-xup del que li hem donat, tot i que vivim en un país molt carnívor i continuen demanant l'hamburguesa i continuen demanant el xuletón cada setmana.
Home, només faltaria, no, això, un bon xuletón, sigui l'època que sigui de l'any, això sempre entra bé, no?
Exacte.
I aquestes hamburgueses doncs, que teniu vosaltres molt particulars, hamburgueses ni més ni menys, un quilo.
Quilo a la pedra, sense pa.
Exacte.
Com es feia històricament al port d'Amsterdam.
Sí, 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 sí. Home, això sorprèn, perquè realment doncs, sou dels pocs restaurants que té... Ara potser donarem idees a la competència, però
no, que ho intenti fer, si al final... Mira, la nostra hamburguesa neix, i ho hem posat a la carta, és un homenatge a Can Rebell. Can Rebell va ser una xarcuteria
sí,
hi havia al carrer Aragó, tocat al Mercat de la Concepció, i van matar un bou i amb la carn que no podien aprofitar van fer unes hamburgueses excepcionals. Però després no va haver-hi continuïtat, les vam deixar de fer. Nosaltres, quan vam voler fer aquesta hamburguesa, vam parlar amb el Josep Rebell, li vam demanar la recepta, tenim molt bona relació, i ens la va donar. I llavors hem mantingut, ja portem 15 anys fent aquesta hamburguesa, hem mantingut setmanalment el nivell. Ens va donar hasta el proveïdor de la carn. Ens va donar tot. I, bueno, és una hamburguesa única, única.
Tallada a ganivet.
Tallada a ganivet, bàsicament, jo sempre explico que és com un steak tartar, torrat per fora i cru per dintre. Llavors ve presentat sobre una pedra calenta i vas tallant l'hamburguesa i te la vas fent tu al teu gust. Si la vols més crua, i si la vols més feta, més feta.
Sí, sí.
Acompanyada de patates autèntiques, fregides, de patata àgria, que és la patata amb la que s'ha de fregir, una bona amanida verda, unes mostasses i ja està. No hi ha res més, no hi ha cap secret.
Home, aquesta tipologia de cuina tan honesta, tan senzilla, és el que deies, no, Àlex? Clar, aquí s'ha de tenir una matèria primera de primeríssima qualitat. Si no, doncs, aquests plats no surten rodons.
És així, cada dia entra matèria prima, cada dia. I la manipulació i la intervenció ha de ser mínima. El que has de fer és conservar-la en molt bon estat i portar-la al plat bé, en un estat i fresc.
Sí, sí.
No, és que no hi ha cap altre secret. Cal gastar, invertir, perquè després el client, quan s'ho mengi i pagui, ho trobi boníssim.
Exacte.
I no posi dubtes sobre els preus que té que pagar.
Efectivament, tu segurament ets un d'aquests restauradors que estàs molt pendent dels clients, de com surten, sobretot del restaurant, si surten contents, si surten amb... L'altre dia ens deia un restaurador, són molt importants mirar les reaccions, la cara, com surten els clients del restaurant, no?
Sí, els comentaris que et fan quan surten. Això és bàsic.
Sí, sí.
És que menjar avui per 30 euros, podríem dir que és molt barat, molt. Però pot ser molt car si el que has menjat no val res. Per tant, al final, la gent no és tant el que paga, sinó quan surt aquella expressió, aquell somriure, aquell, escolta, és que de principi a final està tot esplèndid. Llavors, pagues a gust el que t'han portat al compte. No hi ha més.
Sí, sí. Tu, que ets una persona que em consta que t'agrada menjar i que ets un gastrònom, quan a nivell particular rodes per aquests mons, busques una tipologia de restaurant com el Casa Palet?
Mira, busco una tipologia de restaurant semblant al meu, però més elaborat. Sense anar a buscar les estrelles, que no ho sapigui res d'ells, i els respecto molt, però no m'interessa, perquè a mi m'agrada menjar un plat que m'ompli. Llavors necessito buscar una mica la filosofia meva, però també busco coses més elaborades. Aviam quin és el nivell. I n'hi ha uns quants a Barcelona. No molts, però n'hi ha uns quants.
Doncs un d'ells és aquest, el que avui estem visitant amb els micròfons de Ràdio Estel Catalunya, el Casa Palet. No us hem d'explicar res, que no sapigueu, d'un restaurant centenari, un restaurant doncs, que realment porten molts i molts anys gaudint, disfrutant i fent disfrutar també a qui asseu a les seves taules amb tots aquests productes. Segueixen l'estacionalitat de producte, òbviament, però tenen uns plats emblemàtics, com ens els acaba d'explicar l'Àlex, clàssics, doncs, aquests xuletons, aquestes hamburgueses i d'altres, però naturalment doncs, també es posicionen doncs, en els productes. No? Ara, tal com ens deia l'Àlex Palet, el peix blau forma part indiscutible de l'actualitat del Casa Palet, com els tomàquets, els carpatxos, els tartars, en fi, teniu multitud de plats que segur que no us deixaran indiferents. Si voleu reservar la vostra taula, com sempre recomanem que ho feu a través d'aquest telèfon, el 93-218-5309, 93-218-5309, i recordar que està en el carrer La Forja, número 9 de la ciutat de Barcelona. Àlex Palet, com sempre ha estat un plaer xerrar amb tu. Moltíssimes gràcies i que tingueu bona primavera.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada, cuida't molt.
Una abraçada.
Si vols saber quins són els millors restaurants, cada dissabte t'ho expliquem. Trotamundos, seu a taula amb nosaltres.
Adormir-te veient les estrelles i despertar-te veient el cel blau des de la teva habitació i amb un confort de luxe. És 1000 estrelles, amb habitacions bombolla a cel obert per una experiència increïble. I a més, jacuzzi, massatges, relaxació virtual, flotàrium i servei de bicicletes i patinets elèctrics. 1000 estrelles, habitacions bombolla en un entorn natural i amb jardins privats. Reserva la teva estada a 1000estrelles.com i al 972-596-707. 1000 estrelles, a Borgonyà, Girona, on el bon record de les teves nits durarà per sempre.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta. 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Coneixem Catalunya pam a pam.
Estem en aquesta segona hora de programa, després de parlar amb l'Àlex Palet d'aquesta proposta més de primavera. Ja deixem una mica de banda, els restauradors ja estan deixant una mica de banda els plats més contundents, no? que pròpiament doncs, es consumeixen a l'hivern. Doncs ara primavera, una cuina també, certament, molt interessant. Després d'aquesta pausa, tal com us dèiem fa uns instants, anem cap a un dels emblemes de Catalunya, que és la nostra estimada, la Vall d'en Bas. Quantes coses es poden veure, viure, assaborir en aquesta vall que tant estima també el Joan Pallarès. Bon dia de nou, Joan.
Hola, bon dia de nou.
Una vall que tu portes al cor, eh?
Voldria dir que sóc veí virtual de la Vall d'en Bas.
Explica'ns per què.
Sí, mira, és a dir, una vegada en una exposició em vaig quedar plantat d'un quadre. Un quadre, no penses que era un quadret, eh? Estic parlant d'un quadre que fa més d'un metre d'amplada. Per tant, ja pots imaginar com és. I em vaig quedar tan plantat que al final el vaig aconseguir i resulta que el tinc davant del meu sofà i cada nit, quan ja he acabat tota la feina, quan he acabat de sopar, quan, doncs bé, doncs tinc un petit vici de tant en tant que és fumar un caliquenyo i me'n fumo una a la nit i me sento allà davant i, doncs bé, mentre estic mirant els altres quadres també, però sobretot aquest és el que tinc a davant i en certa manera doncs, em transporto altre cop allà com si estigués a la Vall d'en Bas i en fi, aquelles terres que ja m'hi vaig enamorar per allà l'any 70-71 quan vaig estar-hi per primera vegada em vaig quedar prendat doncs, d'allà de Sant Privat, dels Hostalets, el quadre representa l'entrada dels Hostalets, però bueno, Joanetes, Sant Esteve, la Pinya, el Mallol, en fi, els creus del Puig a Calm, tota aquella cadena de llancers, tota la cadena de llancers, Falgàs, tot el Falgàs allà dalt penjat, en fi, aquí per aquesta vall, que el riu Fluvià pues, és com un rierol, no? És, gairebé sembla un regno d'aigua, una cosa petiteta que sembla mentida com es convertirà allà en un gran riu dintre de poc, no? Bé, és l'antic vescomtat d'en Bas, doncs, que sembla, pot semblar una terra, un sangrilà tancat al fons d'unes muntanyes, però de santuari tancat no en té res, al contrari, per allà hi passava el camí Ral d'Olot, i passava pues, tota la gent, ha sigut terra de pas també, i en fi, allà doncs, han elaborat uns bons hostals, hi han hagut sempre, i també hi han hagut doncs, uns bons embotits, uns bons productes, de tota mena, però sobretot jo crec que l'embotit embotit i la mà trencada. Jo sempre he somiat en poder ser àrbitre d'embotits, d'una champion d'embotits, no?
Bona professió.
Seria una professió que m'agradaria, m'encantaria, no?
Jo soc al teu línia, també.
Exacte, sí. A més, al bar no cal, repetiríem nosaltres la jugada.
Exactament.
Aviam si és bona o no és bona. I, doncs, et diré el secret que no seria un àrbit massa casolà, però segur que ells, cada dos per tres s'endurien les champions, perquè en tiren la mà trencada, és a dir, és gent que en fi, que fa els productes d'una manera de quan no es cobrava per hores, quan la gent cobrava per productes, dir, el producte era, tenia de ser bo o no tenia de ser bo. Ara, quan ja tot està quantificat en hores de temps, és a dir, tant temps, tant malament, el producte s'ha espatllat. I allà a la vall d'en Bas continuen fent els productes, aquests embotits, en fi, continua sent com era abans, quan la indústria era artesania i el menjar era menjar.
Exactament, eh? I que bonic és i que interessant és anar en aquests llocs de Catalunya, de la Vall d'en Bas i altres llocs,
sí, i
buscar una mica doncs, aquest mestre artesà, tant d'embotits com
aquella
de formatges.
Botigueta, aquella
no?
botigueta amb aquell toc d'encant, i que allà sabia que ells mateixos fan el producte, ells fan la matança, i bueno, com queda?
I parlar amb aquestes persones.
I parlar, i que t'expliquen com ho fan.
Sí.
I a més que te parlen i no li donen importància. És a dir, parlen com si senyors, però si vostè està fent autènticament obres d'art. I bé, vas a un pintor famós i et diu, no, perquè no sé què, un cantant famós. No, ells no són de divos.
Uh-huh.
Ells no, ells són, en canvi, són autèntics artesans, autèntics artistes, i que realment no li donen cap importància. Bé, els ha semblat natural de fer-ho, els hi surt a dintre.
I nosaltres ens emportem aquestes petites joies a casa i les gaudim a taula.
Ui, si arriba a casa.
Si arriba a casa.
Perquè a vegades alguna llonganissa s'ha quedat pel cotxe.
Ja no hi arriba.
Bueno,
no?
Pel cotxe no, s'ha quedat
pel camí. Anem a parlar amb un d'aquests artistes, que és el David López. David López Palomer és el gerent d'Embotits Gori, precisament en aquesta vall d'en Bas. David, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia. El Joan, jo ho corroboro, eh? Us qualifica com a verdaders artistes, eh? Genis.
Bueno, les paraules d'en Joan són molt elevadores. Moltíssimes gràcies. Nosaltres bueno, portem ja més de 85 anys seguint la tradició d'elaborar un bon embotit aquí a Sant Privat d'en Bas.
Mm-hmm. Home, realment, crec que tu ets la tercera generació, si no anem errats.
Sí, jo sóc la tercera generació.
Sí.
Tot va començar aproximadament, doncs, ara estem d'aniversari, hem fet el centenari. Tot va començar com la meva àvia, la Maria Codina, de Can Xervia del Mallol. Es va casar amb en Vicenç López i van comprar un mas Callís de Sant Privat d'en Bas, i van obrir una petita botiga de queviures al poble. Aquí aquesta petita botiga de queviures es venia el que es venia... Bueno, era com el supermercat, diguéssim, d'Arc, avui en dia, no?
Sí.
Es trobava de tot, i va començar, doncs, ella a fer botifarres, a matar el porc, i així és com va començar el negoci.
Mm-hmm. I a partir d'aquí, doncs, es va anar desenvolupant, però sempre, encara que doncs, hagin passat doncs, aquest centenari, no? Aquests 100 anys... Voleu mantenir una mica doncs, l'essència, no?, d'aquests inicis i de com es feien les coses abans.
Sí, nosaltres continuem elaborant amb les mateixes receptes dels nostres avantpassats. Dels meus avis ha passat el meu pare i del meu pare, diguéssim, ha passat a mi. El nostre objectiu com a empresa alimentària que som actualment és garantir la qualitat dels nostres productes fent servir carn certificada en benestar animal. Llavors, això és molt important, diguéssim, la matèria prima, que sigui extraordinària per poder fer un embotit, diguéssim, de gran qualitat.
Mm-hmm. Efectivament, el feu de gran qualitat, no ho diem nosaltres. Heu rebut premis Girona Excel·lent a diferents productes. Home, un d'ells fa uns mesos també el volíem analitzar en aquesta sintonia, que és la botifarra de Perol, no? És un dels... Segurament és un dels vostres emblemes, no? La botifarra de Perol, entre altres.
Sí, la veritat és que la botifarra de Perol, l'any passat, que es varen fer els distintius, els premis Girona Excel·lent, nosaltres, la nostra petita empresa familiar, vam estar seleccionats en dos productes amb aquest segell. Un d'aquests, com bé dius, és la botifarra de Perol, i una altra botifarra era específica, que era la botifarra amb llardons. La botifarra de Perol, bueno, la botifarra de Perol és una botifarra que es fa, diguéssim, com bé diu la paraula, amb carn de Perol. La carn de Perol és la carn del cap de porc, empapada, tot va bullit, es barreja en sal i pebre, s'emboteix, i és un tipus de botifarra que tant es pot menjar així és crua, o també és una botifarra que va molt bé per acompanyar amb fesols, amb cigronets. S'escalfa a la paella volta i volta, i amb el ganivet, les parreques, i el pots barrejar. I llavors et queden uns productes, diguéssim, sensacionals.
Uh-huh. Hem de dir, doncs, que teniu botiga virtual, vull dir amb això que tots els productes dels que estem parlant, i molts d'altres, un els pot comprar doncs, arreu de Catalunya i vosaltres els envieu.
Sí, nosaltres tenim botiga pròpia aquí a Sant Privat d'en Bas, sí. Al Mascle Llis, que és un mas que nosaltres, diguéssim, un mas bueno, de l'any 1718, aquí encara continuem elaborant els nostres productes i continuem assecant de manera natural com feien els meus avantpassats.
Esteu a la plaça Major, a la plaça Major, no? Esteu, crec?
Sí, sí, a la plaça Major de Sant Privat. Aquí podeu trobar, diguéssim, els nostres productes i, a més, si es demana, doncs al mateix costat de la botigueta tenim l'obrador. I el que és molt característic nostre és que tenim tots els assecadors, diguéssim, de manera natural. Aconseguim tot el producte curat amb una curació natural, sense presses. I com ho aconseguim, això? Això ho aconseguim gràcies a les característiques del mas, que és un mas que té unes parets molt i molt gruixudes, que fa que sempre al seu interior tinguem una temperatura òptima per a la conservació dels embotits. Això, juntament a la ubicació de Sant Privat d'en Bas, que estem ben bé sota a la falda del Puig a Calm, i aquí fa que tots els, diguéssim, vents dolents per l'embotit, com pot ser el ponent, el vent, que és un vent calent, o el vent de llevant, doncs al tenir la muntanya al costat quedem, diguéssim, resguardats d'aquests vents dolents per l'embotit. I sempre estem, bueno, la feina que em va ensenyar també els meus pares, és d'obrir, tancar finestres, mirar les humitats, les temperatures, i això fa que el resultat final sigui extraordinari. Com bé deies, podem trobar a la nostra botiga pròpia d'aquí Sant Privat d'en Bas, llavors també diferents fires d'artesania que se celebren arreu de Catalunya, i també a nivell de supermercats de proximitat d'aquí de la zona.
Mm-hmm. Realment uns productes que són extraordinaris. Jo convido a tothom, si no teniu oportunitat d'anar a Sant Privat d'en Bas, que és evident doncs, que val la pena anar-hi, però si no teniu possibilitat, doncs a través de la seva plana web, embotitsgori.com, aquí trobareu doncs, tot un ventall amb unes fotografies. Si veieu les fotografies, us ben asseguro que compreu, perquè són fantàstiques, eh? De manera que són unes fotografies que jo crec que ressalten exactament doncs, aquesta tradició, aquesta artesania que teniu i que voleu mantenir. Està tot inventat en el sector dels embotits, David, o encara hi ha coses per idear, experimentar?
Bueno, encara hi ha coses per experimentar. De totes maneres, avui en dia tot el tema, diguéssim, que culinari, doncs cada vegada, diguéssim, la gent doncs, intenta anar innovant, però realment jo crec que l'embotit tradicional ha de ser, diguéssim, els productes de tota la vida, que la veritat són els que tenen més èxit, no? Una bona llonganissa, un bon bull blanc, el bull negre, un llom, una cansalada, una botifarra de Perol. Això, diguéssim, que és el d'abans, encara per sort, avui en dia té molt d'èxit.
Doncs amics, aquí teniu aquesta artesania aplicada en els embotits, a la Vall d'en Bas, en aquest petit paradís que tenim a Catalunya. Recordeu, doncs, si els voleu anar a visitar a Sant Privat d'en Bas, doncs aquí a la plaça Major, doncs, els trobareu en aquesta botiga, i si no, virtualment, a través de la seva plana web, embotitsgori.com. Amb tots aquests embotits i molts d'altres que segur, segur que us faran, doncs, gaudir d'una nit, un bon pa amb tomàquet, un bon embotit. Escolta, només falta el vi, aquí, David?
Bueno, jo us animo a que no falti mai, almenys un cop o dos a la setmana, que no hi ha res millor per menjar, Un bon pa, amb tomàquet, amb un oli d'oliva verge, i amb diferents tipus d'embotits, diguéssim, hi ha molts bons elaboradors a tot, diguéssim, a tot Catalunya.
Sí, senyor. La vida és així de senzilla, Ens conformem amb poqueta coseta, no? Però uns són bons embotits, com a mínim, David, gràcies, com sempre, per la teva amabilitat. T'envio una abraçada molt forta, molts èxits.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Que vagi molt bé, una abraçada.
Una abraçada.
Per cert, Joan, et convido. Mira, estem parlant d'embotits centenaris, doncs ara mateix anem a visitar una pastisseria centenària que et convido a compartir amb nosaltres aquesta visita.
Perfecte, doncs.
A Llinars del Vallès. Ara mateix tornem.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Coneixem Catalunya pam a pam. Trotamundos. Els dissabtes a les 11 del matí, amb Miquel Mercadal.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Un espai on respirar el mar més ric, més autèntic i més saborós. És l'espai del xef Xus Pérez. És Ses Paelles de Cadaqués, el restaurant on tastar els arrossos de peix i les fideuàs que neixen de la tradició i l'avantguarda més cuidada. Descobreix un món de sabors a sespaellesdecadaqués.com. Reserva la teva experiència al 619-941-372. Ses Paelles de Cadaqués, un homenatge al mar des de la millor taula.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos.
Passem als darrers minuts d'aquesta edició del programa d'avui aquí en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya. Si us acabeu d'incorporar, encara en resta el darrer protagonista que ens parlarà de l'art de la pastisseria, que sabeu que en aquest espai de ràdio estimem especialment. Ens agrada molt rodar per diferents indrets de Catalunya que tenen pastisseries. Jo crec que és un dels patrimonis, dels privilegis que tenim a Catalunya, aquests pastissers que tenim, que realment ens fan unes obres d'art, i és un art que no perd força, ni molt menys. Avui anem cap a Llinars del Vallès per conèixer una de les especialitats de la pastisseria Esteve d'aquesta localitat. Una pastisseria, per cert, que amb 3 anyets podem dir que serà centenària, Per tant, un recorregut realment molt interessant. Encara amb la companyia del nostre company, el Joan Pallarès, que ens en parlarà d'una de les especialitats més marcades d'aquesta zona,
Exacte, els borregos.
Exacte.
Bé, potser és una cosa que pot semblar fàcil, no? És dir, barrejar farina, sucre, ous, mantega, i bé, posar algun grapat de matafaluga o del que sigui, amb aquell sempre secret que guarda el pastisser, que sempre té aquella mica d'encanteri, que no saps aquell toc final que hi posen, doncs bé, doncs surt un postre molt... unes postres molt, molt resultades, no? I bé, en aquesta zona del Vallès ja es coneixen els borregos, almenys esmentats, segurament de molt abans ja es coneixien, des del 1770, i bé, també sabem de que el segle XIX va ser el seu segle de gran expansió, fins a arribar als nostres dies, i que també que el pas del ferrocarril, doncs, quan va arribar el borreguil d'allà, va ser molt fàcil, doncs, portar els borregos ben fresquets i ben recent fets a Barcelona, i això, doncs, li va donar encara un altre toc. A més, fixa bé que estem parlant d'unes postres, però que també estem parlant d'unes postres que també són un esmorzar o també és un berenar. I els podem fer servir per qualsevol cosa i per sucar-los amb el que sigui, no? Bé, s'associa també sovint a la festa de Sant Antoni o algun altre sant, però són intemporals. Faci fred, faci calor, els borregos són per tota l'època de l'any, sempre hi són bons, i a més, bueno, si venen d'una casa centenària, alguna cosa deu tenir, no? A més, fixa bé que tots els pobles de Catalunya tenen el seu pastís, i inclús persones, doncs, hi ha uns pastissos que m'apunten més que altres, no? En aquest cas, doncs, aquesta zona que estem parlant del Llinars, doncs estem parlant de la pastisseria Esteve, doncs bé, és un producte que és el producte de la casa, però és que a més podríem posar, jo crec que hauríem de fer una mica aquestes promocions que es fan de comerç, d'allò, comerç just, comerç ecològic, comerç tal, també posar-hi unes etiquetes amb algunes coses i posar producte de tota la vida, i en aquest cas jo crec que els borregos de Llinars hi podíem posar perfectament aquesta etiqueta que és d'enganxina, que posés producte de tota la vida, és una cosa de tota la vida i segur que allò és qualitat que és bo. Mm-hmm.
Doncs esperem que durant tota la vida podem assaborir doncs, aquests borregos de Llinars. Com els fan? Quins són els productes que intervenen en la seva elaboració? D'on ve aquesta tradició? Doncs totes aquestes preguntes li fem a qui millor podem fer-li també, a part de l'assessorament del Joan Pallarès, en el pastisser Joaquim Baró. Com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, molt bé.
Un plaer saludar-te, Joaquim, gràcies per atendre'ns. Escolta, abans que res, deixem que et feliciti, enhorabona, dèiem 3-4 anys compliu el centenari, no?
Doncs sí, vam obrir la pastisseria als meus avis el 1927.
Sí?
Sí, sí.
I sempre ha estat de la família, eh?
Sí, sí, sempre són els meus avis, després els meus pares, ara nosaltres. Sí, sí, amb la meva dona jo i el meu fill.
Crec que la teva dona i tu porteu la gestió des dels anys 90, més o menys?
Sí, 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 finals del 90, si es pot dir una cosa així, sí. Mm-hmm.
Anem a parlar d'aquesta especialitat, tot i que parlant amb la teva dona, diu, els borregos els fem boníssims, però també tenim un pa de pessic que es veu que és molt particular, no?
Sí, 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 també és de tota la vida la mateixa fórmula que ja feia el meu avi. Sí, sí, la particularitat és que espongem les clares per un cantó, el rovell per l'altre, i després l'ajuntem. Normalment la gent ho fa tot junt, i d'aquesta manera li dona una textura diferent, més esponjosa.
Mm-hmm. Doncs el pa de pessic es fa així, els borregos... Explica'ns una mica la història. Sempre el seu fet a la pastisseria?
Doncs sí, sí, sí. Jo el que explicava l'historiador de
el Joan, sí.
Antic no ho sabia, la veritat. Jo sabia que el meu avi ja tenia els llibres que tinc de fórmules seves de quan va venir aquí a Llinars, ja tenien aquestes fórmules del borrego. No sé realment d'on te la va treure, si era d'algú que hi havia aquí a Llinars o si la va portar ell dels llocs on havia treballat. I des de llavors la fem igual. Realment no l'hem canviat, la fórmula. Uh-huh. Perquè alguna vegada hem provat de fer d'alguna manera nova, diferent, però no queda igual de bé. I hem mantingut la tradicional, que és la que dona bon resultat.
Els borregos, els autèntics, són els de Llinars del Vallès. Dic això, ara els de Cardedeu s'enfadaran amb mi. Però ja, sempre hi ha hagut una mica... Sempre hi ha hagut una mica de...
Cardedeu sí. Els fan torrats. Nosaltres els fem tous, tot i que també després els tallem i els torrem, com a Cardedeu. Però el que venem nosaltres, bàsicament, és el tou.
Mm-hmm. Joan, aquesta competitivitat sempre hi ha estat, no?
Sí, sí, sí. Entre els carquinyolis, per exemple...
Sempre hi ha estat. A mi m'agraden més tous, evidentment.
Mm-hmm.
Torrats, ja dic, nosaltres també en fem, però no tenen tanta sortida i a mi particularment no és el que més m'agradi, no?
Sí, sí, exactament. És dir, com el Carquinyoli. El Carquinyoli, hi ha poblacions que fan Carquinyolis que totes porten una mica la rivalitat aquella entre el Carquinyoli d'un lloc i de l'altre. En fi, Cardedeu és el que porta la fama, però bé, de borrego se'n fan a molts postos.
Exactament. A Llinars del Vallès, avui estem en aquesta pastisseria Esteve, a la plaça de la Vila. Ben bé, la plaça de la Vila, teniu aquesta pastisseria que avui nosaltres doncs estem visitant amb els micròfons de Ràdio Estel, i sabent una mica com els elaboreu, no sé si et pregunto la recepta i em diràs tots els ingredients o alguna cosa te la guarda.
No, disc de secret no en té. L'únic que és una elaboració que és llarga, que és més que res és llarga i laboriosa, però no, perquè és, tot és el que m'ha dit el teu company, és en el nostre cas hi ha farina, sucre, aigua, mantega, llard, llevat, i en el que de matafaluga, i ja està. No té més misteri.
Mm-hmm. I el que deia el Joan, no?, que és un producte que ve de gust per esmorzar, per berenar, sí, no?, totes hores, no?
Sí, sí, perquè nosaltres, la gent que el compra, doncs tant el pot menjar amb una presa de xocolata per berenar o per esmorzar, o farcit de melmelada, o tallat també farcit amb, per exemple, un pernil dolç. Hi ha gent que el compra farcit amb nata, trufa o crema com a postre. Admet totes les variacions que un vulgui, la veritat, sí, sí. Mm-hmm.
Doncs estem parlant amb el Joaquim Baró, és el pastisser, el mestre pastisser d'aquesta pastisseria Esteve, recordeu, la plaça de la Vila d'aquesta localitat de Llinars del Vallès. Avui estem parlant d'aquesta especialitat que és els borregos. És curiós, jo deia a l'obrir aquesta xerrada amb el Joaquim, que és tot un patrimoni, no?, que tenim a Catalunya. Joaquim, imagino que estaràs d'acord amb nosaltres, els pastissers que esteu insistint en no perdre aquestes referències, aquesta tradició que us ve tant dels vostres familiars i que s'ha de mantenir, eh? Això és realment un patrimoni molt interessant, no?
Doncs sí, jo penso que sí. Hi ha fórmules, hi ha maneres de treballar que val la pena conservar tal com ens han transmès els avantpassats, no? Sempre hi ha coses noves que es van incorporant o canvis que es fan, però hi ha 3, 4, 6 productes que sempre es mantenen i que la gent els vol exactament igual com es va provar de petits, per entendre'ns, no? Uh-huh. I volen que continuïn amb aquest mateix sabor. Jo crec que això és important.
I tant. Diuen que els pastissers i els panaders, amb aquests olors, els sabors, ens feu anar cap a quan eren petits, no?
És
curiós.
Sí, hi ha molta gent que ve aquí a Llinars, abans era molt d'estiuets, i a vegades ve gent que ara ja té 60 anys o 70 i venen a provar, i me'n recordo quan era petit, que veníem al cine o que veníem després de la piscina a buscar el borrego per berenar o per esmorzar, i el proven i els recorda això. Ostres, aviam si encara m'agrada tant com jo recordo. Uh-huh. I sí, la veritat és que els hi continua agradant. Sí,
i tant.
Sí.
Els feu tot l'any, no?
Sí, sí, tot l'any, sí, sí.
Durant tot
perquè l'any. Perquè no és una cosa, clar, no és de temporada, és semblant a un brioix, per dir-ho així. Molt més flonjo que un brioix, i llavors ve de gust durant tot l'any. Uh-huh. Sí, sí.
Joaquim, com ha anat la Setmana Santa?
Molt bé, la veritat és que ha anat molt bé.
Les mones també, protagonistes, no?
Sí, sí, han tingut molta feina, hi ha hagut... Sí, sempre és una setmana de... A part de la temporada de Nadal, és la més forta de l'any, la que tenim més feina. En aquí hi ha molta gent que està de vacances o que està d'estiuets, i la veritat és que estem molt contents, tenim molta feina per Setmana Santa, sí.
Ara per el centenari, no sé si et roda pel cap alguna creació de pastisseria per commemorar aquests 100 anys de història de la pastisseria Esteve?
Doncs alguna cosa haurem de pensar, sí, perquè 100 anys no es fan cada dia.
Clar, clar.
Algun invent haurem de muntar, alguna cosa, sí.
Doncs segur que sí. Doncs amics, avui situats en aquesta localitat de Llinars del Vallès, convidem a tots els amics que ens esteu sintonitzant, si sou amants de la pastisseria artesanal, l'autèntica, la de Catalunya, la de sempre, doncs el que deia el Joan, no? Producte de tota la vida, els borregos són de tota la vida, i esperem doncs, que els puguem mantenir i gaudir durant molts i molts anys. Avui n'hem parlat amb el seu creador, amb el Joaquim Barón, el que agraïm molt sincerament que ens hagi acompanyat aquest matí de dissabte. Moltíssimes gràcies, Joaquim. Gràcies, que vagi molt bé. Recordeu, aquesta pastisseria Esteve a la plaça, ben bé, a la plaça de la Vila. Teniu aquesta pastisseria Esteve a Llinars del Vallès. Nosaltres, amb el Joaquim Baró, tanquem aquesta edició del programa. Joan Pallarès, gràcies per ser amb nosaltres, també a tu.
Gràcies a vosaltres.
La setmana que ve, més i... no sé si millor, però com a mínim ho intentarem, eh?
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor, qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Trotamundos.
Quasi que és la 1:00 de la tarda, nosaltres aquí ho deixem. Gràcies a tots per la vostra atenció, per la vostra companyia. Ja sabeu que el proper dissabte, a partir de les 11, us tornem a esperar amb més propostes, més protagonistes, tots ells, amb aquest sector gastronòmic, enològic i turístic. Que tingueu el millor dels caps de setmana, res més. Us ha parlat Miquel Mercadal. Like